migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Carai, que contenta estava la Pilar García de la Granja amb la classificació de l'Atlético de Madrid. Jo no estic tan content, la veritat. Podríem haver entrat endavant davant d'això, eh? Però ja arriba el temps d'esports amb el José Luis Gil i farem 5 cèntims del tema. Anem a parlar d'una qüestió que ens afecta als que tenim certa edat. Per cert, benvinguts a Migdia, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat, com sempre, de parlar amb vosaltres i de xerrar d'uns temes que, insisteixo, sempre ho fem amb la intenció de que, amb el pensament que tenen un punt d'interès per molts de vosaltres, no? Com, per exemple, l'edadisme. Avui parlarem de l'edadisme. Intentarem fer un positiu, encara que no és fàcil. Bàsicament, quan parlem d'edadisme, estem parlant que és una manera discriminatòria per a aquells que no tenen clara definició de la paraula, encara que ja s'ha parlat prou, però insisteixo, ho torno a recordar. Edadisme és una manera de discriminar a les persones. En aquest cas, no parlem de discriminació per sexe, per religió, per pensaments polítics, no. Estem parlant per qüestions d'edat. Discriminació per qüestió d'edat. En aquest cas, quan parlem d'edadisme, hi ha una franja, que són habitualment els 45-46. A partir dels 45-46, entrem ja a la fase edadisme. Que on s'aplica? S'aplica habitualment, de forma molt clara, encara que s'està intentant que això es reverteixi, en qüestions de feina. Si una persona busca feina a partir dels 47 anys, si em permeteu, posaré una xifra, perquè això va per barris també, li costa més. Les empreses no confien. De forma majoritària, no confien. I clar, si tu pares a fer una reflexió i dius, carai, estem passant d'una persona que sap el que hi ha, perquè ja té una experiència a les seves esquenes, que habitualment és resilient, que habitualment, ja per cultura, és fidel a l'empresa. Llavors, on està el problema? Moltes vegades diuen, no, és que és una qüestió també de que demanen més diners. Això ben bé, i una persona d'aquestes edats, i en funció de l'edat, sabent el que hi ha, tampoc demana més. I si parlem dels joves, en funció de quina professió, tampoc és que estiguin treballant gratis, ni molt menys. Sergi Tor, com estàs? Benvingut.
Bon dia, benvingut, José Miguel. M'ha agradat això que has dit. És un tema que em preocupa especialment.
Home, és que tu i jo, què fem, estimat? Home,
ja ho hem dit moltes vegades, som del 68.
Del 68. Estem a una edat
a punt d'arribar al 58.
Que ja ens mantenen. Va, deixa aquesta gent que es jubili aquí, no hi ha ningú problema, Què en podem parlar de l'edadisme, Sergi?
Bé, hi ha dos informes, com tu molt bé has apuntat. Primer, un informe de la Creu Roja, que diu que afecta a prop de 6 de cada 10 persones majors de 45 anys. L'edadisme pot afectar a molts factors. És la discriminació per una qüestió d'edat, com tu molt bé has explicat, i evidentment s'accentua més amb el mercat laboral. I després a Catalunya hi ha l'estudi de la Fundació Pimec. És curiós, perquè aquest estudi té una contradicció. Parla de que el 74% de petites i mitjanes empreses reconeixen l'existència d'aquesta discriminació, per tant l'admet, però a la vegada diu que un 72% assegura haver incorporat un talent sènior en l'últim any. És a dir, reconeix la discriminació, però també a la vegada reconeix, doncs, que hi ha un 72% de la incorporació de majors de 45 anys, el que seria una nota positiva. És evident que aquí hi ha sempre el xoc de dos conceptes. Un, el concepte del relleu generacional, i l'altre, el concepte de l'experiència. I com sempre parlem, quan hi ha un xoc de dos conceptes, l'equilibri és el millor, però cada cas també és individual. Per exemple, nosaltres, ja te recomano, José Miguel, escoltar avui migdia a COPE Catalunya.
Jo sempre ho faig.
Però avui tenim una entrevista molt gratificant, que m'ho he passat molt bé, amb el Josep Oller, 72 anys, natural de Torrelles de Llobregat, psiquiatra. Continua en actiu i ens ha explicat el perquè.
72 anys. Continua en actiu treballant a la meva consulta, però continua actiu treballant o col·laborant, vaja, amb el SEAP, amb aquest equip que és Servei Especialitzat d'Atenció a les Persones Grans, que intervé en casos de no bon tracte o de maltractament a les persones grans, perquè m'agrada el que faig, perquè és una manera de poder aportar el llegat de la meva experiència durant 50 anys d'exercici professional i sobretot perquè m'agrada estar implicat en les coses que passen en el món actualment.
Aportar la meva experiència. Passar en una situació tan complicada perquè està en un sector de persones maltractades de gent gran. I jo crec que quan una persona gran és maltractada físicament, està molt bé que el seu interlocutor, o jo crec que guanya confiança, tingui la seva edat. És a dir, jo crec que això millora el servei. I a més, també ens ha explicat el Josep Oller quines diferències hi ha respecte amb els psiquiatres joves. I ens ha obert una nova via, jo crec que d'exploració amb un pròxim programa. Perquè ell reconeix que a hores d'ara estan molt preparats, evidentment, intel·ligència artificial, etc etc. Però en un món com la psiquiatria, ell considera, i ens ha donat aquesta opinió, que a hores d'ara els psiquiatres nous estan molt influenciats per la psiquiatria nord-americana, que té també les seves avantatges i desavantatges, i que s'està perdent a hores d'ara el model de la psiquiatria europea.
Hi ha moltíssimes diferències per a una raó relativament senzilla, perquè les noves generacions, específicament les noves generacions en el camp de la psicologia i la psiquiatria, estan molt condicionades per el que ve de l'altre cantó de l'Atlàntic, és a dir, el que ve dels Estats Units. I és que la formació actual ha oblidat totalment tot el saber de la gran tradició psiquiàtrica europea, bàsicament la de Alemanya, França, Itàlia i Anglaterra. Aquest és un gran problema.
Exacte, el gran problema. Era una psiquiatria de gran valor, que tenia al segle passat i que ara, segons ell, s'està desplaçant cap a postulats més americans que estan influint amb el que seria doncs la psiquiatria europea, per tant, espanyola i catalana. També és un bon debat perquè, a cap i a la fi, no podem oblidar-nos que som mediterranis i sí, també tenim la nostra cultura i el nostre comportament propi força diferent al que podria ser, en aquest cas, l'anglosaxó.
Correcte. Doncs feies, gràcies, Sergi, i aquesta entrevista superxula que acabem d'escoltar d'aquest senyor, la podem...
Una veu serena.
No, és serena, una veu amb experiència.
Ja amb la veu, a mi ja m'ha enamorat, la seva veu ja m'ha deixat impressionat, però l'escoltarem a partir d'un quart i cinc minuts de tres a migdia de Cope Catalunya, perquè també tocarem el tema de l'edadisme i en aquest cas doncs, en l'experiència de Josep Oller.
I a més, quan veus, quan escoltes i quan parles, pots estar d'acord o no, però saps que aquí darrere hi ha una veu d'experiència que et parla, sí, que d'això es tracta, precisament. I precisament fem referència ara a l'informe de la Fundació Pimec i en parlem de tot això amb el senyor Josep González, que és president de la Fundació Pimec. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies.
Ben trobats.
Escolta'm, quina és la situació actualment conforme des del punt de vista de l'edadisme a Catalunya?
Bueno, la situació, evidentment, hi ha una constatació de que a partir dels 50, 47, més o menys aquesta edat, o 45, fins i tot podríem dir, doncs hi ha més dificultats per trobar feina, no? Mm. També és veritat que les empreses cada cop els hi costa, però cada cop més pensen en la gent sènior, en la gent de més d'aquesta edat. I, per exemple, doncs, en una enquesta que fem a la Fundació, ja fa 4 anys que la fem, sí, sobre la situació del talent sènior, doncs, ens constata que l'any 25, per exemple, un 72% de les empreses han incorporat gent amb perfil sènior. Per tant, vol dir que una majoria d'empreses tenen en compte perfils sèniors o perfils de gent de més de 45 anys.
Però per què hi havia aquesta manera, no diré marginació, però sí, possiblement seria una de les paraules adequades, de les empreses davant de les persones dels 47 cap amunt? Per què aquestes reticències? Que sembla que cada cop es van trencant més, és veritat, però, ostres, costa de creure, perquè estem parlant d'una persona assentada que no donarà problemes, segurament amb una cultura molt fidel a l'empresa i amb una formació i experiència. És curiós, això, no?
Sens dubte, i amb una capacitat de resiliència, experiència, com ha comentat. Doncs, bueno, la prova és que amb aquestes enquestes que fem, la resultant és que totes les empreses que hem trobat, que han incorporat perfils d'aquesta edat, perfils de 50 anys per entendre'ns, sí, estan encantades. O sigui, no hi ha ni una empresa que hagi modificat la seva opinió respecte a contractació d'aquesta gent.
Normal.
Per tant, és una prova de que contractar gent d'aquest perfil o barrejar-ho amb d'altres perfils és una bona praxis que haurien de seguir i que estan seguint moltes empreses. Eh?
Home, possiblement, des d'un punt de vista comercial d'una empresa, barrejar perfils és ideal, no? O sigui, seria una qüestió bastant coherent en funció de la funció de l'empresa, no?
Sí, jo crec que seria el mix adequat, doncs, pensar en gent jove i pensar en gent sènior. Eh? Vull dir, els dos perfils encaixen perfectament dintre del que són les necessitats de les empreses. Abans estàvem parlant de quines poden ser les causes.
Sí.
No és fàcil les enquestes que hem fet i, bueno, per exemple, ara el dia 21 de maig fem una altra jornada al Palau Macaya sobre el talent sènior i que es posarà aquest tema sobre la taula també, però si hem pogut investigar causes, podríem destacar-ne tres. Moltes vegades les empreses pensen que els perfils sèniors, que venen potser de situacions de sous més alts, doncs potser tindran dificultat perquè voldran uns sous més alts que perfils joves.
Yeah.
Bé, d'això es pot donar en algun cas, però també és evident que la gent que té una certa edat és conscient de que li costa trobar feina i, per tant, el tema salarial s'adaptarà a lo que a les situacions que hi hagi a les empreses. Però una de les causes podria ser aquesta, no? Que tenen por de que vulguin uns sous més alts dels que ells estan disposats a pagar.
D'acord, entenc.
També hi ha una altra causa que podria ser l'adaptació a les competències digitals. És a dir, hi hagi el pensament de que la gent gran pot tindre més dificultats d'adaptar-se a tota la tendència digital que hi ha en les empreses.
Però és una mica prejudici, això, eh?
Sí, és una mica prejudici, però també tinc que dir que està canviant. Eh? Està canviant perquè la gent, qualsevol de les edats, s'està adaptant i està estudiant i està fent coses. I fins i tot, darrerament, estan sortint articles a la premsa on parlen de que l'adaptació a la intel·ligència artificial pot ser més apta o pot ser més adequada per gent de perfils sèniors que no per altres perfils.
Entenc.
Serà veritat o no? Això no ho podem assegurar, perquè tot aquest tema de la IA doncs és un tema que encara ens falta molt per conèixer els impactes i conseqüències que pot tenir. No?
Bé.
Jo diria que aquests dos són els factors que podríem parlar d'una certa discriminació a les empreses, factor sous i factor adaptació a les competències digitals.
I ja per acabar, Josep, quins projectes està impulsant la Fundació PIMEC per combatre l'edadisme?
Bueno, com deia, nosaltres aquest tema ens preocupa molt perquè entenem que primer hi ha una oferta de gent sènior molt interessant que les empreses haurien d'aprofitar, però també som conscients que moltes vegades les empreses fan una certa discriminació en aquest aspecte i, per tant, des de la Fundació és una de les àrees de treball que tenim de recabar l'interès de les empreses perquè pensin en perfils sèniors. I, de fet, com deia abans, està augmentant, eh? Està augmentant la contractació de gent gran, diguem, de gent sènior. Eh? Però també és veritat que se'ns està envellint la població laboral. O sigui que ja va bé que augmenti la contractació de gent sènior perquè està augmentant la població de gent sènior. I, per tant, doncs, aquest tema ens preocupa a la Fundació i fem totes aquelles activitats que ens poden portar a que les empreses contractin perfils sèniors. Eh? I esperonats, estem convençuts que aquest tema és bo per a les empreses perquè, torno a dir, amb aquestes enquestes que hem fet, el resultat és que les empreses que han contractat gent sènior estan encantades d'haver-los contractat. Per tant, vol dir que anem en la bona direcció.
Doncs, senyor Josep González, president de la Fundació PIMEC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Plaer.
Adéu-siau.
Adéu, gràcies. Doncs, de seguida parlarem d'una qüestió molt relacionada, i és com l'enginy de gent jove pot ajudar a gent que ho necessita. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas. Del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en Carglass.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Parlem bàsicament d'ajudar, d'enginy. ¿Está todo inventado? És la gran pregunta. Molts poden pensar, sí, és que ja està tot inventado. No, no està tot inventado. I quan s'inventen coses és per solucionar problemes. Parlem del projecte Wheelchair Go Kit. Què és això? És un projecte creat per alumnes de formació professional de Salesians Sarrià que té com a objectiu democratitzar, que és una paraula molt així, ajudar l'accés a la mobilitat reduïda. Els seus creadors són l'Alejandro Ruiz i el Bruno Avigo, que els tenim al telèfon. Alejandro, Bruno, bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia.
Bé, primer, com neix la idea del Wheelchair Go Kit, que és el nom que té aquest kit per monitoritzar, per motoritzar, que no us sortia la paraula, les cadires de rodes?
Bueno, doncs aquesta idea surt d'un problema real, una necessitat que vam desenvolupar a principi de curs, que em van donar compte de que realment la gent amb mobilitat reduïda té molts problemes a l'hora dels desplaçaments i d'anar a diferents llocs. Llavors el que vam pensar és fer un kit de motorització per ajudar aquesta gent.
Com funciona? És a dir, teniu aquesta idea, però això com és? Ens podeu fer una... Com és ràdio, el podeu descriure com funciona i com s'acopla a una cadira de rodes?
Bueno, el bo que té el nostre projecte és que té un acoplament universal per totes les cadires de rodes a través de brides mecàniques, el que fa que sigui molt fàcil de muntar per qualsevol persona amb una mobilitat reduïda. Aleshores, què fa? El manillar que té una controladora amb l'accelerador i el fren per controlar la velocitat i que la persona pugui anar a la velocitat desitjada i tingui la potència necessària en qualsevol moment del dia.
Llavors, entenc que a la meva ment es forma la imatge d'una mena de tricicle, seria, no? Seria dos rodes i davant seria aquest manillar amb una roda.
Exacte, una té cosa les així, dues no? rodes grans de la cadira de rodes normal. Correcte. I després nosaltres li hem afegit una roda on dintre té un motor elèctric amb un amortiguador perquè la gent pugui ser més autònoma per si sola.
I s'enganxaria per davant, no per darrere, és per davant.
Exacte.
I amb el manillar aniries conduint com si anessis en un tricicle.
Exacte.
Ostres, bé, i això quina potència té? Perquè quina autonomia té? Com va? Expliqueu-me.
Doncs és, la veritat, una bona pregunta, perquè aquesta cadira té una autonomia d'uns 40 quilòmetres.
Carai.
en una sola càrrega.
Carai, carai, quan triga a encarregar-se? Llavors faria la pregunta, quan triga a encarregar-se això?
Doncs al voltant d'unes 3 hores pots carregar-la completament.
Ah, perfecte. Clar, i a partir d'aquí, quan parlem de tot això, veieu que és complicat, queden coses per fer. Quan arribeu a aquestes idees, penseu, ostres, encara queden coses per millorar?
Bueno, és un projecte que té molt marge de millora. Òbviament, sempre es poden millorar les coses i som un grup que tenim ganes d'avançar el projecte i creiem que sí, que al final és un projecte on se li pot afegir moltes millores a l'hora de tema una bateria millor, un motor més potent, una estabilitat major... Al final, sempre es poden afegir més millores.
I la darrera pregunta que ho faré és quant temps vau trigant a modelar cada peça de tot això? Quan es triguen en plasmar la idea en una realitat?
Doncs vam començar al setembre amb la idea i doncs vam desenvolupar, vam fer els plànols, vam fer tot, doncs al voltant d'uns 5-6 mesos, més o menys.
Escolta'm, felicitats per la feina, felicitats als vostres tutors, felicitats pel projecte i gràcies per explicar-nos.
A tu, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per atendre'ns. Estudiants del grau mitjà de mecanització de Salesians Sarrià, l'Alejandro i el Bruno, tenen 17 anys. 17 anys i tant de bo continuen amb aquesta creativitat a l'hora de fer coses per ajudar a la gent que ho necessita. Va, que de seguida uns passant de temps. Actualitzem la informació de serveis, el temps, és a dir, la meteo, el trànsit i la informació esportiva aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Passa un minut a 2:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Això sí, és el moment de fer una actualització i un repàs a la informació de serveis. I comencem per la meteo. Meteo sense història. Bàsicament, sol, sobretot cap a Ponent i cap al Pirineu, núvols, un sol tèrbol, però sol. Sol i temperatures que pugen clarament I ja arribarem a valors pràcticament de mes de juny. Té una fàrruma estiu, aquests valors, en ple mes d'abril, que és una autèntica bogeria. Això de cara a aquesta tarda. De cara a demà dijous, la cançó és exactament la mateixa. Sol. I més sol. I bàsicament les temperatures, en aquest cas les mínimes, que també pujaran, i és el que tenim. I almenys durant tot el que queda de setmana, aquesta serà la notícia principal, i és aquest augment de temperatures que ja a punts ja fregant pràcticament, insisteixo, temperatures de mitjans de juny, mitjans finals de juny, bàsicament. I dit això, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la xarxa viària catalana, però destacar-vos que a la C25 a l'eix transversal hi ha un carril tallat a Sant Julià de Vilatorta en sentit Girona per un vehicle avariat. Això provoca intensitat en aquest tram. Demanem extremar la prudència. També comentar-vos que la pota nord a la B20 i a Quart Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona a la ronda litoral la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat per un accident que ja no talla cap carril. A més, hi ha Quart a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia, gràcies. I no pudo ser. José Luis Gil, l'actualitat esportiva. Com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
Torna a guanyar el Barça en el Metropolitano, dels darrers tres partits del Barça. Curiosament, els del Metropolitano els ha guanyat els dos i l'Atlético ha guanyat el del Camp Nou.
Si no l'erro, ja que m'ha entrat vostè per aquí, si no l'erro, dels últims sis partits que han jugat Barça i Atlético de Madrid, el Barça ha guanyat 4. I, curiosament, no li ha valgut per continuar a la Copa del Rei i no li ha valgut per continuar a la Lliga de Campions.
Curiós, eh?
La cosa aquesta que té el futbol, eh?
Ara, estic content, eh? A mi em va agradar el Barça. La segona part és veritat que va baixar, però aquí van entrar els matisos, però va fer una gran primera part, és a dir...
Miri, ara parlarà per mi la Minya Mal, a les seves xarxes socials. Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto solo es parte del camino. Para llegar a la cima hay que escalar y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil, pero rendirse no es una opción. Vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección y no dudéis de que aprenderemos de cada uno. Somos el Barça y volveremos a estar donde debemos.
¿Eso lo escribe él?
Al seu community manager.
Bé.
Community manager.
No ho dubto.
Perquè el text és amb contingut i,
sí, sí.
I és el text que s'escau. Després de l'eliminació ahir del Barça a la Lliga de Campions. Victòria insuficient, 1-2 en un partit i una eliminatòria de molts i molts matisos. Si anem per la banda del desencís, podríem aportar com a testimoni a Dani Olmo.
No nos vamos nada satisfechos, queríamos el pase, pero bueno, sabemos que tenemos que hacer mucho más, pero al final tampoco nos van a regalar nada y casi que nos van a quitar en cierta parte, así que eso es esa experiencia que vamos a tener para los siguientes años, seguro. Somos un equipo muy joven aún, vamos a aprender de esto, nos vamos a levantar y vamos a seguir. Luego algunas acciones dudosas como el penalti, la expulsión, yo creo que Jules estaba ya al lado también, la podría haber llegado al menos. No sé, pero al final no es excusa, tenemos que seguir mejorando. Lo sabemos, como he dicho, somos muy jóvenes y vamos a ir a por ello.
I és que hi ha un substrat de empipada amb l'actuació, amb la doble actuació arbitral, la del partit d'anada, amb l'expulsió de Cubarsí, i recordem aquella jugada de Pubilla en el servei de porteria.
Allò va ser bastant clamorós, eh?
I la tornada amb l'expulsió d'Eric García per aquesta falta sobre Sorlot.
Home, jo crec que aquesta expulsió és correcta. El VAR marcava que era el darrer defensor.
Li compro que és interpretable per mi. És ocasió manifesta de gol, Sorlot va directe a porteria, però tens el dubte de si arribava Koundé o no arribava Koundé, si la distància de Koundé respecte a Sorlot era prou o no per considerar ocasió manifesta
però,
de gol o no.
Objectivament era el darrer defensor.
Objectivament, Sorlot anava directe. Si Eric no l'atura, Sorlot anava directe a porteria. Però en tot cas, portaveu de l'empipada arbitral ahir amb Turpin, Rafinha.
Per mi ha estat un partit robat. No només això, sinó que crec que l'arbitratge va tenir molts problemes. Són increïbles les decisions que prenen. L'Atlético va fer no sé quantes faltes i l'àrbitre no va treure cap groga. El que realment vull entendre és la seva por a que el Barça arribi a guanyar.
Home, conforme a la permissivitat de l'àrbitre, conforme als contactes, aquí té raó, eh?
Ja,
a més... Semblava que hi havia un doble rasero aquí a l'hora de treure targetes.
Miri, per mi hi ha una jugada que també admet força, força discussió, que és el gol anul·lat a Ferran. Perquè, efectivament, Ferran està en fora de joc, quan crec que és Fermín el que remata porteria,
sí.
Però la pilota no deixa d'impactar
en un defensa,
en el braç d'un defensor de l'Atlético de Madrid.
Correcte.
És veritat que en el moment de l'impacte hi ha fora de joc, però i si Ferran no toca la pilota perquè sap que està en fora de joc?
Què passa?
I aquesta pilota sí impacta en el braç del defensa de l'Atlético de Madrid. A més, hi ha tuitaires, piulaires, que estan parlant d'una enrabiada descomunal de la porta increpant a Giorgio Marchetti. Qui és Giorgio Marchetti? És el cap dels àrbitres de la UEFA. Molta teca per analitzar d'aquest Atlético de Madrid-Barça. Sí,
Teniu feina, Teniu feina a Sportscope avui,
I la intentarem solucionar des del plan futbolístic amb el Pizzi Alonso. Classificat ahir al Paris Saint-Germain i avui, a les 9 de la nit, Arsenal, Sporting de Portugal
i
Bayern de Múnich, Real Madrid.
Ah.
Va sentir vostè ahir, Arbeló, a la roda de premsa? No. Va dir que sortirien de l'Allianz amb l'escut o sota l'escut.
Sí, això ho vull...
Vaig escoltar.
I que ja tenia pensada l'alineació i que li fa molta il·lusió i li inspira molta confiança l'alineació que ha preparat per sortir a l'Allianz.
Bueno, evidentment, home, quan un entrenador dissenya un partit, sigui Arbeloa, sigui Flick, sigui Manolo González, sigui Mitchell, ho dissenya per guanyar. O com a mínim per no perdre. Després...
Ja veurem què passa.
La pilota engega a rodar i passen coses. A l'Espanyol ha parlat Quique García en roda de premsa. Se'ns ha acabat el matalàs. Moda permanent, modo permanència i modo salvació activat. Un espanyol que està de condol, està de jornada trista, per la desaparició a les últimes hores de José Emilio Santamaría, un mític del Real Club Deportiu Espanyol i també del Madrid. Al Girona han tingut visita il·lustre. Savinho. Actualment el Manchester City ha visitat el vestidor de Mitchell i és una jornada important en el món del bàsquet. Dos compromisos per ordre cronològic. 6:15 de la tarda, final a 6 de l'Eurolliga a Zaragoza, Uni Girona a Venezia. I una hora després, a Atenes, AEK Atenes Joventut de Champions FIBA. Si guanya la penya, va a la Final Four, si no, adeu a Europa. I, evidentment, com és norma d'obligat compliment tota aquesta setmana, pas pel Godó, de la mà del Juan Arias, per saber què ha passat al Real Club Tenis Barcelona.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una bona vesprada i un bon programa. Cuida't.
Bona vesprada? Bueno, ja li explico demà. Adéu.
Vas patir ahir amb el Barça o no?
Vaig patir com un condemnat. Va ser un partit de patiment.
Però vas patir per què? Perquè quedés eliminat el Barça
Madrid? No hi havia un desenllaç clar, i en qualsevol moment doncs, la moneda podia caure d'un cantó o de l'altre, i clar, això genera un intríngulis i genera una tensió que...
És que avui, en aquesta casa, a COPE, en general, avui... hi havia gent molt contenta i gent molt decebuda.
Bueno, evidentment...
I no s'ha tallat en fer-ho expressió en antena.
És el gran dia del nostre tècnic superior, José Luis Jiménez, que és un seguidor matalasser.
Totalment.
Bueno, està avui que no hi cap per la porta.
Una persona feliç.
No hi cap per la porta. I és un dia feliç també per d'altres persones amb lligams amb la gent d'aquesta casa.
Molt bé, José Luis, gràcies.
A vostè.
Analitzarem tot això. Sportscope, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. Bé, de seguida què fem? De seguida parlarem d'humitats, perquè segurament, o no, igual no, si sou afortunats no, però durant aquesta passada Setmana Santa moltes persones han viatjat i han anat a les segones residències, igual s'han trobat humitats. Parlem d'això amb Murprotec i després parlarem de l'inici de la tamborinada 2026 a Sabadell. Parlem de seguida aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento y lidera el crecimiento de la radio en España.
¿Cuál fue el primer rascacielos del mundo?
Fue el Home Insurance Building, Chicago, en 1800.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
A Alberto Herrera le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Tomasa, ¿tienes 70 años?
650 euros es tu pensión.
Sí, pago.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. Aversiva a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Y si no tuvieras que conformarte? ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb la primavera acostuma a començar la temporada de desplaçaments a la casa del poble o a la segona residència, que porta uns mesos tancada, sobretot aquesta passada Setmana Santa. Segurament els desplaçaments van ser un d'aquests desplaçaments rècords. De fet, molts ho han fet. I segurament alguns, sobretot amb les darreres pluges importants que hem tingut, doncs s'han trobat alguna sorpresa desagradable en forma d'humitats. La sorpresa desagradable en forma d'humitats, no? I tot això que comporta. Doncs per parlar d'això, com sempre, tenim amb nosaltres l'Ignacio Lago, que és director de Murpotec en Catalunya, que és, ja lo sabéis, una compañía especializada en humedades estructurales desde hace muchos años. Ignacio, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, lo dicho, ¿qué nos podemos encontrar al abrir la puerta de esta segunda residencia?
Bueno, lamentablemente lo que muchos nos pensamos, que lo primero que vamos a notar al abrir la puerta es ese característico olor, ese olor horrible a humedad. Y además de este olor, vamos a comprobar que los muros empezamos a ver esos desconchones, salitre, moho, y los muros totalmente húmedos. En definitiva, que la capilaridad y la filtración lateral están más presentes que nunca tras el invierno.
Aquí, ¿vale? Muchas veces nos has hablado mucho de la condensación. También nos encontraremos. ¿Qué pasa con esa condensación?
Bueno, a ver, cuando en esta segunda residencia o en cualquier sitio nos podemos encontrar con varios problemas. Uno de ellos, el que puede ser, es que debido a estas lluvias tan intensas que hemos tenido, toda esa agua de lluvia se almacena en los cimientos y los muros la absorben. Estos muros, si no están impermeabilizados correctamente en el momento de la construcción, o bien que se ha hecho en el momento de la edificación, pero con el tiempo se han ido deteriorando, también puede pasar, el agua se filtrará por ellos en las zonas bajas por los materiales porosos. Hacen el mismo efecto que una esponja. Cuando veo la esponja, hace efecto a esponja. Absorbe esa humedad y transportan el agua hacia el exterior. Esto se conoce como capilaridad. Esta absorción es la capilaridad. Y si esta agua entra en la estancia de forma lateral, en espacios que están bajo tierra, como pueden ser bodegas, garajes, o sótanos, en definitiva, todo lo que está enterrado, se conoce como filtración lateral.
De acuerdo.
Ahora justamente estamos recibiendo muchísimas clientes que se han desplazado justamente esta Semana Santa a esa segunda residencia, que llevan varios meses cerradas, y se han encontrado que estas patologías han empeorado, más aún tras las lluvias intensas que hemos tenido este invierno. Y aquí está el problema: han llegado, se ha encontrado con el olor característico, las filtraciones laterales, la capilaridad, los muros desconchados, y este es el problema después de mucho tiempo de no acceder a la segunda residencia, es lo que se han encontrado. Por eso lo que aconsejamos es a todos nuestros oyentes que Murprotec realice un diagnóstico exhaustivo para dar un tratamiento personalizado y, lo más importante, definitivo.
Efectivamente. ¿Eh? Y fijaos si están seguros de sus tratamientos, que te dan 30 años de garantía. O sea, prácticamente toda la vida. Lo he dicho bien, ¿no?
No. A ver, sí, hasta 30 años de garantía. Ajá. Eso es lo que damos. Por eso es lo que te digo. Si nuestros clientes, si quieren más información, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra web o a través del teléfono gratuito 900-102-103, y recordar que la visita y el diagnóstico es completamente gratuito y sin ningún compromiso.
Y la web, humedadesmurprotec.es.
Perfecto.
Ahí está. 900-102-103 o humedadesmurprotec.es. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, muchas gracias.
Gracias a ti, Cruz. Muchas gracias. Buen día.
A COPE Cataluña.
La imatge del dia. A COPE Cataluña.
Benvinguts a Herrera, a COPE Cataluña i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no lee?
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Lo que empieza con tu llamada...
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico. Sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pidió la revisión de la cápsula suelo y aquello era la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, dia 15 d'abril, és el Dia Mundial de l'Art. Avui és el Dia Mundial de l'Art. Home, en plena polèmica per el tema Xixena, doncs imagineu, és una bona manera de fer un què. Però la pregunta és, què és art? Què podem considerar art? A partir de què, des de què i fins a on? Això és un gran què que entra dins de la subjectivitat de cadascú. Què és art i què no és art? Per exemple, hi ha por ahí gent que veu, quan veu els trens de Rodalies amb plens de grafitis pràcticament fins a la seva inutilització, això ho consideren o ho veuen com art. No la majoria, afortunadament, però sí uns quants. Possiblement és això, que sigui una majoria els que pensin que és art. Però en parlem d'això amb la Marta González, que és presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, ben trobat, moltes gràcies, què tal?
On estan els...
Digues. T'agrada molt l'art, a tu? T'agrada molt l'art?
Aquí això és una pregunta trampa, perquè clar,
què
considerem
trampa, no?
Art? Què pot ser? Perquè estem, és una paraula que engloba moltes coses, no?
Evidentment.
En general, perquè... sí, clar que m'agrada l'art, si parlem de pregunta, però és una pregunta que a tothom li agrada l'art.
Però mira, o sigui, clar, l'art, el que tu has dit, no? Hi ha molta gent que considera art algo que tu no, segurament no,
clar,
no el consideres
per
art.
Per això
no?
Penso que la majoria respondria sí, perquè dins dels seus conceptes del que li agrada com a art, li agrada, vull dir, que és fàcil,
sí,
jo me'n
recordo una anècdota que em van explicar, ho explicaré perquè, d'una amiga meva que, bueno, ella es dedica al tema d'arts, professora de Belles Arts i tal, i va anar a Arco, a Madrid, no? I no van un grup de persones. I una d'elles, de les persones, li va caure el fular i li va caure al terra, i saps que el fulard, clar, queda de vegades queda d'unes formes rares, no?
Sí.
I se'n va donar compte, torna cap enrere, i una persona li diu, no toquis això, que això és de formar part de l'exposició.
De l'exposició.
I diu, no, però si és el meu fulard. Ah, sí, no, això és art. Bueno, pues, és una anècdota autèntica, saps? I li va costar, només, no volia que l'agafés. Bueno, pues, si això és art, pues, vale. També pots, tu, decorar casa amb fulards, no?, si tu vols, vale?
Bé, doncs també hi ha una altra conclusió, que procura que no se't caigui cap peça de roba a l'anarco, perquè igual no la tornes a recuperar.
Sí, però bueno, pot ser... També era art una...
O això, o la pots vendre per milions, perquè és art.
I la pell aquella de plàtan, no sé si ho vas veure, aquell quadre, que era una pell de plàtan.
Sí,
i
el plàtan aquell valorat. Sí, vam fer aquí una xerrada força interessant sobre això, amb un expert, penso que era, ara no recordo exactament en qui va ser, sobre això, què considerem i què no considerem art, fins a quan és un excentricitat. No em surt la paraula.
Sí, clar.
Un excèntric.
Era una mica, pues, per tu has introduït molt bé l'art, perquè el tema dels grafitis també, pues, déu-n'hi-do, no? Perquè moltes vegades els grafitis sí que són macos. Bueno, moltes vegades no són grafitis, són trampantojos, no?, de tota la vida.
Sí.
Però bueno, eh?
És el que hi ha. Però bé, què és art? I per què avui és el dia de l'art, Marta?
Bueno, avui és el dia de l'art perquè commemora el naixement del gran Leonardo da Vinci.
Ah, va néixer el 15 d'abril, Leonardo da Vinci?
El 15 d'abril de 1452.
Carai, ja fa.
Quasi res, eh? Fa uns quants anys, eh? Unes quantes espelmes, no? M'ho faria si estigués viu?
I tant, unes quantes, a més, eh?
Sí, bueno, doncs el Leonardo era una persona supercomplerta en tots els sentits, no? Perquè era un home que feia absolutament de tot. Tocava tots els palos, no? Llavors era, bueno, pues, ha sigut molt important a la història de la nostra vida, de la vida humana, eh? I bueno, l'art en totes les seves diverses formes és essencial per ser humà, perquè diuen els neuròlegs, els psiquiatres, els psicòlegs i els experts en comunicació que redueix l'estrès, l'ansietat i millora l'autoestima i potència la creativitat.
Fer art o mirar art?
Fer art i mirar art, perquè mirar art fa que tu després vulguis, si t'agrada, si tens una certa habilitat, dedicar-te a fer art. Perquè, clar, a part de dibuixar, de pintar, de fer... També, per exemple, doncs, l'escriptura. L'escriptura també és un art, també està considerada la poesia.
I tant,
poesia.
Per això, si hi ha molts tipus de branques dins d'un arbre, clar. Com és l'art, aquí hi ha un munt de branques.
La poesia, la música, en fi, hi ha moltes... Jo crec que quasi és infinit, no? Em sembla que és bastant, bastant ampli, no?
I on estan els límits de l'art? Perquè, clar, què considerem o què no considerem art? Perquè, mira, prenent una mica el relleu al que tu deies, jo quedo com un absolut ignorant i un absolutament petit a la meva, perquè vaig entrar una vegada a un museu, penso que va ser a Canàries, un museu d'art contemporani, i no entenia absolutament res del que estava passant allà. Per mi tot eren ferros retorçats. Vull dir, una cosa molt estranya, tot allò. Però era art i a bon preu, tot s'ha de dir, eh? Valien calarons.
Jo crec que l'art és el que t'agrada. O sigui, el que a tu et satisfà al veure aquella peça...
Home,
aquella...
aquesta resposta és una mica...
Bueno, sí, com tu vulguis, però si t'agrada, t'agrada. Si no t'agrada... O sigui, hi ha quadres...
Vale, el vino bueno és el que te gusta. No, però Marta, sí. no em juguis bueno, així. Pues... Perquè el vino bueno és el que te gusta. No, però no és una resposta correcta. Si tu li preguntes a un enòleg, et dirà unes bases de vi bo, en aquest cas. Clar si t'agrada, de conya, però si no t'agrada tan bé. Però quines són les bases del que és art i què no és art?
Bueno, pues que tinc unes proporcions, uns colors... i una forma que sigui, pues, sigui harmònica, no? Perquè l'harmonia és important dintre del que és l'art. Llavors, bueno, si això t'agrada, perquè, per exemple, Mondrian, aquell dels quadres, que tu ho tindràs present, és aquell que fa quadres de colors, a mi, per exemple, m'agrada. Hi ha molta gent que no li agrada gens ni mica, i a mi m'agrada, és un quadre que m'agrada. O sigui, si jo tingués molts diners, el compraria.
Però què dius, en sèrio?
Sí, en canvi hi ha altres quadres que potser tenen més fama...
Però ho compraries com a inversió o perquè t'agrada?
No, perquè m'agrada. No, no, jo l'art jo penso que s'ha de comprar perquè t'agradi. I això, amb molta gent que es dedica a l'art, que coneixo algunes persones, em diuen que, bueno, clar, hi ha els inversors puros i duros que els hi dona igual que sigui vermell, morat, o que sigui més realista, menys realista, més cubista, el que sigui, que la gent que li agrada pues, perquè té diners i es pot donar aquest gustazo.
Bueno. Bueno, eh? És que jo no sé, hi ha quadres que jo penso
que... Que tu no posaries a casa teva, no?
No, que no, no, sí, però no, jo admeto que no tinc aquesta sensibilitat. No, no, no puc arribar a una conclusió sobre quadres com el senyor que m'acabes de dir, no puc perquè no tu, tinc aquesta sensibilitat.
Per exemple, la Gioconda el compraries? El tindries a casa teva?
Com a inversió, sí, i tant. Això és una pasta,
però
eh?
Com a inversió, sí, clar, jo també com a inversió, però com a plaer de contemplació?
No.
No, no t'agrada.
No, 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 un moment. Tu m'has dit com a plaer de contemplació, no que no m'agradi. Sí. Clar que m'agrada, bueno, és un quadre que...
Però que per no tinc... Per contemplar-ho, t'ha d'agradar, també, perquè una cosa que no t'agrada no
sí, t'estàs contemplant. Però que no arribo que a tenir... Vaya... Jo admeto que sóc un autèntic ignorant davant d'això. No, no tinc aquesta sensibilitat. No, bueno... Jo entenc quan vosaltres dieu, no, això és un magnífic... Vale, d'acord, però jo no puc arribar a discutir sobre això perquè no tinc aquesta sensibilitat.
Ja... Bueno, jo crec que jo ja t'he dit abans que jo crec que primer t'ha d'agradar l'harmonia que allò et proporciona, no? Els colors, la forma, i després, bueno, pues, també si tens diners, pues, moltes vegades home, també sí. El diner també condiciona, evidentment, no?
Vale.
Bueno, pues, l'art com a teràpia ajuda, pues, dona beneficis socioculturals, desenvolupa cognitivament i físicament la motricitat i l'estimulació cerebral, dona una importància important a la humanitat perquè l'expressió humana... Bueno, les cavernes, els homes prehistòrics, com que no sabien escriure, pintaven.
Dibuixaven? És un art, clar. art prehistòric.
Clar, dibuixaven i després posaven una mica de color. O sigui, era dibuix i color, eh? I algunes estan bastant harmòniques, eh? I no tenien ni idea de lo que era la proporció, ni la medida i la tal. Ningú els havia explicat, eh?
Bé, això sí que té mèrit, veus?
Clar, molt mèrit.
Sembla mentida que li trobi més mèrit a una pintura d'un cromanyón que no pas a la pintura de colors d'aquest senyor, que m'explicaves
abans. És una expressió de llenguatge universal, que intervé sí. Pues, la ment humana com a element de cohesió social, yeah. No? I bueno, pues, té moltes avantatges, moltes parts positives per la gent que té problemes pues, d'estrès, d'ansietat, de... Bueno, pues,
Marta, ho hem de deixar aquí. Bueno, ho hem de deixar doncs, aquí. Sense voler, ens ha sortit un...
Un altre dia pintem alguna
sí,
cosa.
Ens ha sortit un petit debat sobre l'art. Una abraçada forta, Marta, gràcies.
Bueno, una abraçada, adéu.
Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebi la salutació del que els hi ha parlat amb poca sensibilitat sobre l'art, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.